Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la una del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Mora d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Mora d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Mora d'Ebre. Ràdio Mora d'Ebre, Cadena Ser.
Bé, doncs encarem aquests últims minuts de programa amb el fil directe. Avui ens acompanya en directe aquí a la ràdio el senyor Antonio Suárez, alcalde de Riba-roja d'Ebre. Molt bon dia, senyor Suárez, benvingut.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
I encara diem nosaltres bon any, perquè encara no ens havíem vist.
Gràcies igualment.
Com ha anat aquesta entrada, el 2016?
Pues jo crec que ha estat una molt bona entrada d'any, tant a nivell polític i també li puc dir que a nivell personal.
No, això és bo, eh? Hem començat l'any amb nou president a la Generalitat, el Carles Puigdemont. Vostè que anava a les llistes de Junts pel Sí, com ho ha viscut una mica aquesta investidura als últims moments ja, eh?
Si li he de dir la veritat, jo ja m'havia fet la idea que havia eleccions el 6 de març, no? I de fet jo crec que ja ens estàvem preparant per aquestes eleccions. Però jo no li he de negar que ens estàvem preparant amb certa preocupació. I amb certa preocupació perquè jo crec que augmentava l'abisme o la separació que hi havia entre la societat i la classe política. Perquè la gent del carrer no entenia, doncs, perquè no es podia resoldre aquesta situació. Que és fàcil d'entendre. Hi ha molts factors que hi han jugat, alguns que coneixem i d'altres que desconeixem. Però jo crec que la gent no hauria entès que haguéssim tornat a anar a unes eleccions. Jo crec que en tot cas que s'ha resolt de la millor de les maneres possibles. Hem tingut un gran president, el president Mas, crec que ha estat un dels grans presidents de la història de Catalunya i crec que a més que serà en molts anys i possiblement en segles irrepetible. I crec, en definitiva, que ha resolt i ens ha ofert una vegada més una d'aquestes, les seves solucions, les seves sortides a situacions que han estat realment, realment complicades a nivell del Parlament. Crec, a més, que tenim un gran president, va prendre posició ahir del càrrec. Crec que ens donarà sorpreses que seran grates. Ha passat, i això és molt important, a mi m'agrada remarcar-ho, ha estat alcalde. I l'alcalde és una d'aquelles institucions que conjuntament amb el seu equip de govern municipal estan en contacte amb la gent, estan en contacte amb la gent de carrer, saben el que s'hi mou i per tant pot traslladar totes aquestes demandes de la societat, no?, a un ens com pot ser el Parlament de Catalunya. Jo crec que és un home preparat que sabrà portar a terme, doncs, tota la tasca que se li ha encomanat arrel de les eleccions del passat 27 de setembre.
Vostè també és alcalde de Riba-roja d'Ebre. Anem a entrar ara al món municipal a parlar de Riba-roja, aquest municipi de la Ribera d'Ebre on el riu Ebre es fa català, aquesta
cita
que sempre fa servir vostè quan realitza una activitats al municipi, i vull començar precisament aquesta entrevista amb una cita que vostè feia al butlletí municipal d'aquests Nadals, que deia: fent ús de la terminologia mèdica, ara fa 4 anys vam començar a tractar un malalt agònic i ara ja el tenim a planta. Feia referència a aquestes arques municipals, no? Em refereixo.
Bueno, nosaltres com vam arribar a govern l'any 2011, a nivell de pressupostari, a nivell de comptabilitat de la casa, ens vam trobar, doncs, 1.300.000 euros de deute, 800.000 euros de factures per pagar i romanents de tresoreria negatius. Aquesta és la realitat. I pel que fa a tresoreria, me'n recordo perfectament, l'11 de juny prenia possessió com a alcalde, del càrrec d'alcalde, i jo el 21 de juliol firmava una pòlissa en extremis perquè no hi havia diners al compte corrent de l'Ajuntament per pagar les extraordinàries dels treballadors. Aquesta era la realitat de llavors. Què és el que tenim ara? Doncs tenim un Ajuntament que gasta menys del que ingressa, en primer lloc, que està eixugant els romanents de tresoreria negatius, que sí que ha hagut un lleuger increment del deute durant la legislatura, que continua baixant, i que està complint un pla d'ajust que ens portarà, doncs, a tenir nivells d'endeutaments al voltant del 50 o per davall del 50% l'any 2018.
Vostè posava precisament aquesta xifra com la de la recuperació, la del 2018, aquesta data volia dir.
El 2018, previsiblement, hi haurà ja un romanent de tresoreria positiu i uns nivells d'endeutament acceptables que permetran, doncs, que l'Ajuntament de Riba-roja pugui tornar a fer inversió en fons propis. Fixi's vostè el que li he dit, s'ha importat 12 anys d'anteriors governs en mans del senyor Aparicio i en mans dels socialistes on la inversió anava a càrrec del préstec. Val? que és una manera, jo també hi he anat ara a préstec perquè s'havien de cobrir unes necessitats, però el que no es podia fer és anar gastant més del que s'ingressava, solucionar-ho amb préstec, és a dir, subvencionar o pagar despesa corrent amb préstec i anar engreixant el deute municipal. Això era impossible, llavors va arribar a una situació límit. Doncs nosaltres hem hagut d'invertir la situació, no? Prova d'això, doncs que tutela financera el passat 2015 ens va autoritzar a un préstec de 200.000 euros, però no per a subvencionar fiestes i festejos, per arranjar carrer Major i plaça de l'Església, l'asfaltat, que era, estava en molt mal estat i hi havia perill a les persones, i per a renovar, que és el que començàvem el proper dilluns, el carrer El Sequer i la plaça del Forn, doncs senzillament, perquè l'aigua potable està sortint per tot arreu, perquè la red, que encara és de fibrociment, és dels anys 60. Per tant, hi ha hagut tota una millora, cal continuar en aquesta línia, és a dir, no seran aquests 3 anys de focs artificials i de festa major cada dia, però crec que si continuem en aquesta línia, doncs tindrem l'Ajuntament de Riba-roja en una situació saludable, perquè dic, l'Ajuntament de Riba-roja ben gestionat pot realitzar, pot fer cada 2 anys un carrer nou sense haver d'anar a préstec, sense anar a finançament bancari, amb fons propis, Fixi's bé el que li estic dient.
L'any 2016, què ha de significar per als ribarrojans, per a Riba-roja d'Ebre? Quins són els objectius de l'equip de govern?
Doncs el 2016 jo crec que serà, nosaltres, un dels principals punts del nostre programa de govern va ser l'aposta pel nucli antic. Un nucli antic on no se realitzava inversió municipal des de l'any 85, on precisament es va fer, quan precisament es va fer la plaça del Forn. Doncs bé, les obres que comencem el dilluns que ve suposen doncs arranjar una de les principals artèries d'aquest nucli, el carrer El Sequer, obrir i permeabilitzar el nucli urbà a la façana fluvial, obrim 2 miradors, val? Antigues passeres que es van tapiar, doncs perquè en el seu dia doncs hi havia problemes de salubritat pública, ara s'arrangen i s'arranja de nou la plaça del Forn i s'hi dona una funcionalitat per poder realitzar espectacles. En aquella plaça hi caben més de 1.000 persones i per tant degudament arranjada serà la gran plaça del nucli antic per realitzar espectacles. Per tant, aquella línia de govern que era l'aposta pel nucli antic doncs es posa en marxa i el dilluns que ve doncs es comença a fer obra física, no? I en definitiva el que pretenem és que aquell poble que s'anava expandint, a mesura que anava perdent habitants i s'anava expandint, doncs que torni a mirar a la seva part antiga, que recupera aquests valors, i dos, ho farem amb un urbanisme interessant.
Què vol dir urbanisme interessant?
Fins ara l'acostum a casa nostra era fer carrers, jo crec que ben fets, tenim un carrer, un urbanisme relativament fet, amb poc abrat, també li he de dir, però era fer senzillament els serveis, un ferm amb bàsicament asfalt i vores amb panot. Ara no. Ara es fa un urbanisme utilitzant tot un conjunt de materials i conjunt de colors molt ben pensats perquè quedi ben integrat aquest nucli antic i perquè sigui que generi atracció de població i atracció d'economia.
Imagino que hi havia ganes de començar a fer actuacions, no? Inversions al municipi. Després de 4 anys.
Creguim que quan un es presenta a unes eleccions és per dur a terme la transformació del seu poble i per defensar un projecte. Nosaltres ara fa 4 anys, com he dit abans, l'únic que vaig fer en 4 anys, vam fer molta feina. Ben feta, d'altra potser no tan ben feta, però en tot cas vam arranjar tots els edificis públics, vam canviar l'enllumenat públic, i jo crec que vam assumir un dels lideratges de la comarca per poder tirar endavant aquest canvi a LEDs, a 9 municipis de la comarca, però escolti, jo vaig haver de reduir personal de l'Ajuntament, pujar impostos i vendre patrimoni. I això no va ser agradable. Ja ho vaig dir més d'una vegada. S'havia de fer en aquell moment i jo els vaig demanar als meus veïns paciència, no? Paciència per poder doncs tornar a encarrilar aquella casa. La casa està encarrilada, jo els he dit, la tenim a planta, que no hem donat el malalt l'alta. Però cal continuar treballant en aquesta línia i ara que podem dur a terme processos de transformació del poble, tangibles i també d'altres intangibles que ja van arrencar fa temps, doncs home, comencem a estar satisfets i comencem a veure obra de govern física, que se n'ha fet molta.
Serà una legislatura més dolça aquesta comparada amb l'anterior?
Jo no m'agradaria qualificar-la com a dolça, val? Però serà molt més tranquil·la i amb un rodatge i un background de 4 anys a les nostres esquenes.
Bé, el pressupost del 2016 es va aprovar abans de tancar l'any, el 18 de desembre, a grans línies que contempla.
Doncs bàsicament, enguany toca un any de, bàsicament d'austeritat. Hem de pensar doncs, que l'any passat es van realitzar tot un conjunt d'actuacions, que bueno, moltes de les quals s'havien d'assumir a càrrec del pressupost del 2016. Mm. Es va acabar la renovació de la calefacció de l'escola. El 2014 havíem fet primer les calderes de biomassa, enguany el 2015 es va renovar tot el que seria la distribució d'aigua calenta i radiadors, i això s'havia d'assumir amb dos pressupostos, no es podien encabir el pressupost de 2016. Què és el que hi ha enguany al pressupost? A part de poder eixugar doncs, moltes de les actuacions que es van fer en part l'any passat per fases, doncs la compra que estem a punt de tancar, no ho tenim signat, però jo entenc que el propietari doncs, ja ha donat el vistiplau i falta llimar doncs, alguns detalls, la compra d'un solar que és annex a l'Ajuntament i que permetrà doncs, poder urbanitzar-lo i donar-li funcionalitat de pàrquing. I en jardinal. Estem parlant d'un solar que és cantonera del carrer Alfatarella amb el carrer Sant Bartomeu i on es preveu la realització d'un pàrquing i on s'allotgi el mercat que té lloc a Riba-roja el dilluns i el divendres. I a part a la paret que dona aquest solar, a la mitgera del veí adjacent, doncs es preveu realitzar un grafiti per part d'un dels artistes locals, no? de l'Albert Bonet. Per la qual cosa la fisonomia de la zona centre del poble, de la plaça dels Jubilats i de la plaça de la Vila, doncs canviarà substancialment. I resoldrem un dels problemes que tenim a tot el que és l'eix comercial, el carrer Major, la zona dels bars i dels comerços, que és la falta de aparcament.
Des de l'oposició s'ha criticat el fet de que s'hagi pujat l'IBI.
Bueno, malauradament, des de que vam començar aquesta legislatura només hem tingut una oposició molt, molt destructiva. Ells tenen el dret de fer l'oposició que creïn convenient. Si volen continuar per aquesta línia, doncs ho trobo fantàstic. Mirin, l'IBI nosaltres la passada legislatura el vam pujar. No li negarem. Va pujar al 0,8. Llavors el govern central, per decretazo, va dir que s'havia de pujar un 9% durant 3 anys. Va pujar, s'aplicava un 0,88. Mm. L'aplicació d'aquest article desapareixia per al 2016. Val? I nosaltres el que hem fet és pujar el del 0,8 al 0,88. És a dir, es continua aplicant un 0,88. Per tant, els ribarrojans l'any que ve no pagaran ni un cèntim d'euro més de contribució. Això hem de tenir tot clar. Val? Responent a la promesa que un servidor va realitzar a la població dient que aquesta legislatura no pujaríem impostos i que el 2018 estudiaríem si es podia realitzar una baixada. Per tant, hem pujat el tipus? Sí, però per deixar-lo igual que el que s'aplicava en els últims 3 anys. Per tant, els ribarrojans no pagaran més IBI. I té molta gràcia que em critiqui aquell que ha arruïnat l'Ajuntament de Riba-roja i gràcies al qual hem de mantenir aquests impostos a uns nivells tan alts de pressió fiscal als nostres veïns. Per la meva banda, res més.
Bé, seguim amb més temes, que hi ha molta actualitat que comentar de Riba-roja d'Ebre. Em parlava vostè fa uns moments d'aquest sistema de calefacció per biomassa que s'ha instal·lat a l'escola i que recentment s'ha posat com a exemple, no?, a altres centres de Catalunya.
Doncs, bueno, sembla ser que vam ser dels primers, o almenys els primers en dur-lo a terme doncs, en una escola municipal. Nosaltres teníem fins... L'escola municipal és un edifici molt gran, ja que l'any 73 tenia 500 alumnes, érem més de 2.000 habitants.
I ara quants n'hi ha?
Són aproximadament 70. Llavors, un edifici doncs, que està encara en molt bon estat, que l'hem mantingut jo crec que dura molt bé, i l'hem millorat la passada legislatura. Tenim un problema. És a dir, se'ns anaven 10.000 euros de calefacció a l'any, en gasoil, llavors tenien gasoil, amb una caldera doncs, que començava a donar ja problemes, doncs, atès els anys de funcionament. Fer el canvi a biomassa, va suposar una inversió al seu dia d'aproximadament uns 30, 35 i 40.000 euros, va permetre rebaixar la factura de 10.000 a 4.000 euros. Per tant, hi ha una rebaixa substancial, no?, de despesa. Què feia falta? Doncs també canviar la instal·lació que era l'any 73. Tota la distribució d'aigua calenta era de l'any de quan se va construir l'escola i el que vam fer va ser doncs, acabar durant aquest estiu de fer tota la distribució d'aigua calenta i els radiadors. Una qual cosa, hi ha hagut una inversió a l'escola municipal d'entre 90 i 100.000 euros en un any.
Déu-n'hi-do.
N'hi ha qui s'omple la boca i parla d'educació, dient que és d'esquerres. Però a Riba-roja d'Ebre, qui aposta per l'educació ha estat el govern actual de Convergència Democràtica de Catalunya, que va acabar una llar d'infants, la va posar en marxa a uns preus socials de 105 euros al mes i que ha invertit a l'escola més de 100.000 euros, més del que molts governs han invertit en 12 anys. les coses s'han de dir pel seu nom. Atès això, doncs miri, sí, sembla ser que hem estat un model, som referència, ens ha vingut a visitar molts tècnics del departament, també el director territorial del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, i vam comptar amb la subdirecció general responsable de centres docents, la senyora Núria Ibert, doncs, el passat mes de desembre. Ho hem venit a mirar, doncs, perquè volen aplicar aquest model, o estudien aplicar aquest model a moltes escoles i a molts instituts del país.
I amb aquest estalvi que tenen cada mes pel que fa a la calefacció, es planteja aplicar-ho també a altres edificis municipals?
Doncs estem començant a estudiar aplicar-ho a l'edifici, al consistori.
A l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Riba-roja és l'ajuntament més gran de la comarca i un dels més grans de Catalunya. És un edifici immens perquè en el seu dia es va construir a l'època de la Mancomunitat. Doncs als baixos va ser la seu de les escoles i dependències municipals a primera planta, i als anys 60 doncs, va ser casa de colònies a la segona planta, on ja era la sala de plens. És un gran edifici que té una gran despesa energètica. Tenim auditories energètiques fetes de fa dues legislatures i estem estudiant poder-les implantar. Intentarem una vegada més, perquè és una problemàtica que es dona en molts municipis de la comarca, doncs, poder parlar amb altres alcaldes i poder fer també una licitació conjunta de serveis energètics, com la que hem fet amb l'enllumenat públic. Llavors érem 9 municipis, ara esperem que siguem tots 14, i poder doncs tirar endavant doncs, bueno, totes unes mesures d'estalvi, que si després de l'experiència d'enllumenat públic ha estat bona i satisfactòria, jo crec que aquí podem acabar d'arrodonir la jugada.
Hi ha una molt bona entesa a nivell comarcal, no? Es veu un molt bon ambient.
Bueno, i jo crec que hi ha hagut canvis a la comarca, hi ha moltes persones, molts alcaldes nous, equips de govern joves, equips de govern dinàmics. Doncs, escolti'm, que un cop passa de les eleccions i cadascú amb les seves diferències, els seus posicionaments ideològics, salvant això, que és una cosa salsaula, jo crec que en una comarca de 24.000 habitants hem d'anar tots a una. D'altra manera, la gent del carrer tampoc no ho entendria. Pensin que només a Lleida ciutat hi ha 5 vegades més que d'habitants que la comarca de la Ribera. No podem anar cadascú per separat, hem d'anar tots junts. El de l'enllumenat públic va ser una primera experiència, en el cas, jo li puc dir personalment i a nivell municipal ha estat satisfactòria, i jo crec que n'hi ha d'altres que hem de poder tirar endavant aquesta legislatura.
Imagino que també ha estat satisfactori el projecte de la zona líquida, aquest espai de teletreball, de coworking, que es va inaugurar al maig del 2013. Quin balanç feu fins a la data de l'ús que s'està fent d'aquest espai?
Jo crec que ha estat una de les apostes del govern que ha donat els seus fruits, que amb una inversió mínima doncs, ha permès treure totes les potencialitats de la fibra òptica, que fins ara era una infraestructura municipal que només donava un gran servei d'internet, telefonia i televisió. Doncs se li ha pogut donar, en primer lloc, un rendiment econòmic o generar economia a partir d'aquesta infraestructura. Hem generat un espai, tenim 5 teletreballadors, i s'està treballant en aquella línia, una de les línies de l'equip de govern, una era el nucli antic, com he apuntat abans, l'altra la diversificació econòmica, és a dir, treballar amb la població, zona líquida, comerços, autònoms, el fet de que, escoltin, nosaltres de quin model veníem a Riba-roja d'Ebre? Del model de que ja vindrà una gran empresa, estil central de cicle convenient com Iberdrola, ja ens salvarà tots, ja generarà llocs de treball, aquí no passa res. Escoltin, i si no venen, perquè de moment no ha vingut ningú al poble, ni a la comarca, malauradament. L'aposta i la societat va cap aquí. I jo crec que amb la zona líquida el que s'ha generat és un espai on professionals autònoms i empresaris doncs, poden dur a terme la seva activitat econòmica amb el recolzament institucional que pertoca. Hem de pensar que zones de coworking i teletreball a ciutats com Barcelona, Tarragona o fins i tot Lleida, doncs les d'un a terme les tiren endavant privats. Arribar a Roger és complicat. Lleida no pot arribar al privat en municipis petits com el nostre, doncs hi arriba la institució. Jo crec que per al proper any el que ens plantegem és ja poder generar una zona de petit despatx on doncs, aquests professionals puguin atendre els seus clients de manera privada. És el proper repte, i jo crec que durant el 2016 podrem tirar-lo endavant.
Precisament aquesta zona líquida va ser un dels aspectes de Riba-roja d'Ebre que va treure el Pandora Hub, que va tindre lloc aquest estiu, i d'aquí n'ha vingut també la creació d'un grup de debat municipal per reflexionar sobre la realitat actual i el futur també de Riba-roja d'Ebre.
Jo crec que sí, perquè en definitiva Nosaltres, els polítics, cada 4 anys passem pels sedars, no? Pels sedars d'unes eleccions. Però el que no podem fer és, doncs, bueno, com passar les eleccions, oblidar-nos fins al cap de 4 anys. Llavors, necessitem estar en contacte amb la gent. Nosaltres tenim com a equip de govern un projecte, però moltes vegades hem de rebre inputs, i aquest projecte no és una cosa rígida, és una cosa flexible, adaptable, líquid, com la mateixa, com la mateixa zona. I des de l'àrea de promoció econòmica les ha fet que es crea un grup de treball, no? De diferents professionals, de diferents àmbits, ribarrojans que viuen al poble, ribarrojans que viuen fora, i que, bueno, des dels seus llocs de residència fora del poble, doncs veuen segurament de manera molt més objectiva quina és l'evolució del poble, i que segurament coneixin altres models als seus llocs de residència voltants, que qui sap si es poden o no implementar el poble. Per tant, jo crec que és una bona iniciativa ja des d'aquesta àrea de promoció econòmica, i a partir d'aquí, doncs, bueno, tot ajuda a millorar i encarrilar el projecte.
Quina és una mica la dinàmica que quan es reuneix aquest grup, i quantes persones més o menys hi poden formar part?
Si no recordo malament, es reuneixen un cop al mes, depèn del Josep Maria Pinyol, del regidor responsable. L'alcalde no hi participa, a no ser que se'l cridi, val? Participa a vegades altres regidors. Jo crec que es reuneixem una vegada al mes, una vegada cada 2 mesos, no? Una mica es van definint i es van concretant diferents línies d'actuació al poble.
Parlar de Ribarroja d'Ebre, senyor Suárez, és parlar del riu, és parlar d'aquest embassament, d'aquesta presa, i una de les últimes vegades que van tenir una conversa d'aquestes disteses comentava i demanava que realitzés un estudi exhaustiu sobre les espècies que hi ha en aquest embassament. S'ha avançat? Li ha escoltat algú aquest reclam?
Doncs, tot i converses mantingudes amb més d'un departament, fins ara no he vist cap tipus de moviment, ni cap interès per part de cap universitat, no? Perquè si vostè recorda, l'última vegada que vaig estar aquí vaig dir que fins i tot nosaltres podíem oferir la possibilitat de donar allotjament, fins i tot les dietes, de que algun equip de recerca d'alguna universitat vingués al poble, no? Per poder realitzar proves. Fins ara la resposta, doncs, ha estat escassa, per no dir nul·la. També li he de dir una cosa. Des d'aquella marea blava que vam tenir el 2014, aquell 17 d'agost, fins ara han passat moltes coses al país. Hi ha hagut moltes eleccions, hi ha hagut molt moviment, no hi ha hagut, bueno, hi ha hagut tota una sèrie de períodes electorals que han fet, doncs, bueno, que no hi ha hagut la tranquil·litat i l'estabilitat suficient com per poder tirar endavant línies d'aquestes. Nosaltres continuem en aquesta línia. Creiem que l'embassament de Ribarroja és un dels grans, és un gran ecosistema i un dels grans ecosistemes desconeguts a Catalunya, que té molts problemes i que s'hi ha de posar remei des de l'administració. És un embassament que parteix d'una dificultat, també l'he de dir. És a dir, la presa és a Ribarroja, a Ribera, a Catalunya, però més del 70% de la qual l'embassament de Ribarroja pertany a la comunitat autònoma d'Aragó.
Sí.
Per tant, fa falta la cooperació, una cooperació interadministrativa, entre el govern d'Aragó i la Generalitat de Catalunya, doncs, que no és difícil, però també he dit que és lenta.
A poc la cosa. Ho seguirem intentant, no, senyor Suárez?
Hem de tirar endavant perquè nosaltres, un dels factors que ens diferencia com al poble és el riu.
I és, evidentment. Sí.
I és sobretot l'embassament, no? Que és l'única làmina d'aigua estable que hi ha a Catalunya. Sempre està entre el 95 i el 100%. Mm-hmm. Per tant, la pràctica durant tot l'any d'esports fluvials de qualsevol tipus. Per tant, hi ha un potencial turístic i econòmic a explotar, que jo crec que es fa de manera insuficient, i es fa gràcies a les 3 empreses que estan funcionant allà dalt, però és insuficient.
Bé, anem acabant ja i m'agradaria tancar parlant de Santa Àgueda, que arriba ja a finals de mes i que, a més, enguany és any d'efemèride perquè es compleixen 30 anys de la seva recuperació d'aquesta festa, que des del 2017 és d'interès comarcal.
Doncs sí, enguany...
2007, he dit 17, em sembla, perdonin.
Si no recordo malament, sí que va ser el 2007, era llavors president del Consell Comarcal el Josep Soler Arnal, recordo que va pujar... Jo encara no era ni regidor de l'Ajuntament, precisament hi vaig accedir per primera vegada a la corporació aquell any, i sí, és una festa que es va recuperar l'any 86, és una festa, doncs, on hi ha antecedents històrics, hi ha testimonis gràfics, festa que té més de 100 anys, molt arrelada a Riba-roja d'Ebre i altres poblacions de la zona. Jo sé que a Miquenensa, per exemple, té molt arrelament, i abans era un poble on s'hi tenia molt contacte, a Falló i d'altres pobles de la zona. És una festa que va anar llanguint, és a dir, es va anar reduint i escurçant fins que un grup de dones, encapçalades per les que llavors eren administratives de l'Ajuntament, la Maria i la Dolors està també a punt de jubilar, doncs van decidir agafar el timó, van començar a treballar, van aconseguir doncs, establir un molt bon grup de treball que va poder tirar endavant la festa, recuperar-la, fins al punt que al cap de 2 anys ja es declarava pel ple de la corporació el dia 5 de febrer, ja es posava com a festa local, i des de llavors s'ha continuat fent i ha anat doncs, guanyant amb actes, amb tipologia d'actes, amb extensió, abans es limitava al 5 de febrer, enguany, per exemple, anirà des del dia 30 de gener fins al 5, 6 dies amb diferents actes. Jo crec que ha estat un èxit, no? Un exemple de recuperació doncs, bueno, d'una festa doncs, que té segles d'història. Per això, entre d'altres coses, doncs, va ser o l'Ajuntament de Riba-roja va demanar al Consell Comarcal va demanar que declarés la festa d'interès comarcal i el Consell va tenir a bé doncs, a declarar-la així, com vostè apunta, el 2007. Enguany fa 30 anys que es va recuperar, per tant jo crec que enguany hi ha motius sobrats per poder doncs, bueno, celebrar-ho, no?
Encara més gran, no?
Més gran i poder segurament que s'hi sumin moltes més dones doncs, per assegurar la seva continuïtat, que és el que es pretén, perquè és un dels signes d'identitats del poble.
Doncs amb aquesta festa de Sant Àgueda ho deixem aquí. Senyor Suárez, moltíssimes gràcies per haver passat pels micròfons del Fil Directe. Molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.